explicaba en Vicenç abans, ¿eh? ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar para salvar a tu mejor amigo? Una mujer se suicida, supuestamente lanzándose a las vías del tren. Se roban dos cuadros del Greco en el Museo Cau Ferrat, dotado con los más sofisticados sistemas de seguridad. Y se encuentra el cadáver de una mujer desaparecida hace años y todo apunta a una antigua mansión, Badalaigua, en el Garraf. Lucas Rozmán, ex mozo de escuadra, irónico, reservado y de pocos amigos, deberá intervenir, pues las pistas, en un principio del robo, inculpan directamente a sus sobrinos, aficionados a los fenómenos paranormales. En una carrera sin freno, Lucas deberá descubrir cuál es el terrible secreto que oculta la mansión y qué conexión tienen todos los sucesos con ella. ¿Estará preparado para tomar la decisión más amarga de su vida? Nacho, Zubizarreta, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Està Lucas disposat? Ara no fem spoiler, eh?
No li queda un altre remei al pobre. En aquesta novel·la té que prendre decisions bastant complicades i bastant dures. I, bueno, doncs, a vegades a la vida passa això, de que no et queda un altre remei, que fer front a lo que tens davant.
Perquè Juegos Salvajes és la teva segona novel·la, però sí, també és la segona novel·la de Lucas.
Això mateix, i també passa a Sitges, com l'anterior, Nada es cierto, i la meva intenció és continuar. De fet, jo ja fa un temps que estic escrivint la tercera,
d'acord,
que també passa aquí. I bueno, fa referència una mica a tot el moment del modernisme i tot això, però bueno, això ja és una altra història.
És a dir que has figurat un personatge òbviament fictici, sí, que serveixi d'anex de connector entre novel·les d'intriga, de misteri.
Sí, a veure, jo sempre gairebé he escrit no professionalment com ara, i en un moment donat, a mi ja m'agrada el gènere negre, m'agraden els assassinats, penso que una història quan té un misteri doncs és més, tira més, no? El lector sent més curiositat. Uh-huh. I bueno, vaig pensar que, com fan altres escriptors, alguns molt coneguts, altres menys, doncs crear un personatge amb una identitat marcada i a partir d'aquí que al seu voltant vagin sorgint misteris que ell tingui que investigar o resoldre o enfrontar-se amb ells.
El Lucas que el lector trobi a Juegos Salvajes és molt diferent del Lucas de Nada es cierto?
A veure, jo penso que entenc que no, però sí que és veritat que potser l'altra novel·la era més optimista. Uh-huh. I aquesta és més fosca en el sentit de que, bueno, sí, més fosca en el sentit ampli de que és més gènere negre. Quan jo estava fent promoció de Nada es cierto, que sí, també hi ha un misteri que hi ha de resoldre i tal, anava a programes on cridaven de revistes aquestes molt especialitzades en el gènere negre i em deien, sí, és veritat, hi ha morts, hi ha misteris, però no és ben bé una novel·la negra. I jo suposo que això se'm va quedar al cap i vaig dir, doncs la següent, no et preocupis.
Això no m'ho diran, això no m'ho diran.
També, bueno, no sé, no és que jo estigui personalment millor o pitjor que fa 3 anys quan vaig escriure l'altra, però bueno, aquesta m'ha sortit més fosca, mira, coses de la vida. Penso que el personatge és el mateix i em sap greu a vegades posar-lo en situacions tan complicades.
Anava a dir, en aquests casos, el personatge ja està ben definit o ben dibuixat o a mesura que es va avançant la història es va acabant de dibuixar aquest personatge?
A veure, el personatge està bastant dibuixat. A més, jo sóc el que es diu un escriptor de mapa. Els escriptors de mapa són aquests que ja sabem com acaba la novel·la abans de posar-nos a escriure. Inclús jo em faig un quadre i poso els capítols, que passarà cada capítol i tal. Però és veritat que en el moment que ja et poses a desenvolupar els capítols i aquest personatge entra per la porta i surt per no sé què i tal, sí que en aquell moment se t'acudeixen coses que potser no tenies prevista abans. Llavors, potser que quan baixes a escriure a l'arena, com es okay. diu, surten matisos que potser des del principi no ho tenies plantejat així, però bueno, penso que és enriquidor. Hi ha vegades que et quadren, hi ha vegades que dius no, això que no ho faci perquè no va amb la manera que jo penso que és el personatge.
Per qui fa 3 anys era un escriptor novell i es va llançar allò a l'arena d'escriure i que doncs, va publicar, vas veure també la rebuda que havia tingut aquella obra. Aquella rebuda ha condicionat la manera d'escriure la segona?
No tant la rebuda, però sí... A veure, Nada es cierto va ser la primera novel·la meva que es va publicar, però jo ja havia escrit 2 abans que estan amagades, molt amagades, a un calaix. I jo vaig escriure aquella novel·la pensant que ningú faria ni cas. I va ser una... Llavors, una mica sí que tenia plantejat el que volia escriure, però... Bueno, doncs si venia de gust parlar de que no sé què, perquè en aquell moment em venia de gust, doncs ho explicava perquè tampoc pensava que allò arribaria a molta més gent. En canvi, en aquesta no, en aquesta dic, bueno, doncs aquí ja han començat un camí mínimament i amb aquesta he sigut bastant conscient de que era possible que la publiquessin també, no? Llavors... francament, jo penso que Juegos Salvajes és millor com novel·la, però també perd una mica de frescura. L'altra era com més espontània i aquesta no, aquesta ja té molta més intenció tot el que passa i tot està com molt més quadrat. Jo estic bastant content de com ha quedat aquesta novel·la. Almenys expressa el que jo volia dir. Després que agradi o no agradi ja és una qüestió que ho diran els lectors.
Clar, és a dir, que per algú que ha escrit 2 novel·les que al final s'han quedat en el calaix, fa una tercera que no sap si queda en el calaix, finalment no queda en el calaix perquè probablement algú confia que això és publicable i venible, oi?
Té sortida, sí.
Aleshores, això també és un canvi de paradigma per l'escriptor, és a dir, que a l'hora que es posa a escriure la quarta i diu, que això ja no va per mi.
A veure, sempre va per un mateix. De fet, jo ara he rebut, no directament, però sí es van posar en contacte amb mi per escriure algo completament diferent, també narrativa, però m'ho tinc que rumiar, encara no he pres la decisió, però sí que és algo que de partida no em ve molt de gust. Llavors, penso que prefereixo continuar escrivint, o sigui, continuar del fet d'escriure un plaer per mi i no tant una feina que sí que ho és, no? Però en aquest temps, bueno, he après que prefereixo potser continuar amb novel·les d'aquest caire i amb editorials que potser no són les més importants del mercat però que són molt respectables i molt professionals, però explicar les històries que a mi em venen de gust. Potser que si algú ve demà i em parla seriosament i em posa uns diners al davant, potser canvi d'opinió, però de moment penso que continuaré escrivint el que a mi em ve de gust, sigui encertat o no.
En aquest sentit, ve de gust escriure novel·la negra?
Sí. El que passa que també, ara que ja estic escrivint la tercera amb el Lucas, aquí a Sitges, Lucas al seu voltant, els seus amics, a vegades tinc una idea de la que vull escriure, però ja no sóc tan lliure, perquè llavors l'altre que havia a Sitges, té que sortir el Lucas, té que sortir la seva mare, tenen que sortir els seus amics, tenen no sé què... O sigui, és... no és aquesta idea a veure com es desenvolupa, sinó és encaixar tot el món de Lucas al voltant d'aquesta idea, no? Llavors, a vegades això pesa una mica. És possible que la següent... És possible, encara no sé, perquè encara trigaré un any amb la tercera escrivint-la, vull dir. Però és possible que la quarta no sigui d'un altre personatge i potser la cinquena que jo escrigui torni al Lucas.
D'acord.
Perquè em ve de gust potser escriure algo que no estigui tan encaixat dins de les pròpies regles que jo m'he posat.
D'acord, perquè en el fons el tenir un personatge principal, això ja ho marca tot.
Sí, i a més ha de ser, bueno, per coherència doncs ha de tindre el mateix caràcter més o menys sempre i bueno, pues, ha de ser una mica semblant.
Molts aspectes que ja s'ha explotat a les altres, doncs clar, en el fons no pots sortir, dir-te dels aspectes explotats.
Mira, el que jo et deia abans, em venia de gust ja des del primer moment, parlar d'una mica de parlar de l'època de Sitges del modernisme i dels emigrants a Amèrica que van tornar, dels indianos, i em venia molt de gust, però clar, fer-ho això amb un protagonista que viu avui, vull dir que no podia escriure lliurement perquè Lucas en aquella època no existia, i llavors tens que buscar la manera d'encabir una història que va passar en aquell moment i que duri fins ara perquè Lucas la pugui investigar, per dir-ho així. Uh-huh. Llavors, bueno, doncs sí, vale, d'acord, però potser en altres històries em vindrà més de gust fer-ho amb altres personatges o d'una altra manera, o potser no tant tocar novel·la negra sinó fer altres coses.
Uh-huh. I el referent físic, és a dir, Sitges, perquè sí. Sitges va sortir la primera, òbviament, ara torna a sortir perquè Lucas no s'ha mogut d'aquí, que podia haver anat a un altre lloc també.
Sí, bueno, Lucas viatja una mica, uh-huh. També és un al·licient de les novel·les. En la primera viatjava a Sevilla i en aquesta se'n va fora, ara no me'n recordo, però viatja, sí, i a més se'n va a la Costa Azul.
Vale.
I a més jo aprofito també, pues, doncs mira, allò que queda molt bé, que dius, voy a buscar informació, i te'n vas al lloc on...
Les localitzacions.
Les localitzacions, això mateix. I, però sí, viu aquí, en un principi quedarà aquí. Sitges, ja penso que ja m'ho has preguntat l'altra vegada.
Certament.
És un escenari meravellós. Jo penso que a banda de ser novel·les de misteri, de la trama criminal, per dir-ho així, sempre totes dues destilen afecte i estimació per Sitges. I, bueno, això és una de les coses que em ve de gust explicar, no? O em ve de gust transmetre, no? Que Sitges és un lloc meravellós per al poble, per la gent, pel clima, per lo que passa, en fi, per tot.
I aleshores això implica descriure l'entorn on vius tu també, en el fons.
Sí, clar. La primera era bastant més detallat, perquè jo soc de Barcelona, uh-huh. He estiuejat molt temps aquí, però vaig vindre a viure aquí a Sitges per qüestions familiars fa 4 anys. Llavors, al primer moment jo estava com superencantat a la vida. I encara ho estic, però bueno, ja he perdut, diguéssim, aquell entusiasme encegador que en un primer moment sentia. En aquesta segona es parla de Sitges, però potser en aquella sí que feia referents. Doncs Lucas va pel carrer tal, creua no sé què, baixa pel pont, puja per no sé quan, se'n va a la platja...
Era Vallès, més descriptiu.
Era més descriptiu. Però aquesta tercera... torna a ser bastant descriptiu de Sitges, perquè m'he adonat, llegint altres autors, que m'agrada, sobretot el John Nesbo, això ho fa molt, els seus personatges aquests que viuen a Oslo, a Oslo, amb uns carrers impronunciables, doncs diu això, va per aquí, creua per allà, baixa el pont, no sé què, i a mi això m'agrada, sí que ho estic tornant, en aquesta tercera ho estic tornant a incloure.
Perquè el personatge viu en aquest entorn, però també, pel que hem llegit, troba coses al Garraf.
Bueno, sí.
Això vol dir...
Bueno, el Garraf ja està aquí al costat.
Està aquí al costat. Sí. Està aquí al costat. El nom de la masia és imaginari, això sí, no?
El nom de la masia, i la masia és imaginària. Uh-huh. Tot i que vaig estar buscant per veure si hi havia alguna cosa que semblés, i sí que hi havia alguna, però quedava una mica més cap a l'interior. Llavors, i jo volia que des de la mansió aquesta es veiés al mar. No per res, sinó perquè, mira, perquè em venia de gust. I ja que m'ho invento jo, doncs m'ho invento al meu gust. Llavors, sí. A mi m'agrada molt el terror gòtic. Uh-huh. Llavors, una de les essències del terror gòtic són les mansions antigues en un pàramo que no sé què, que sents el soroll del vent i els tal. I bueno, doncs, Bada l'aigua respon una mica a això, a aquest tipus de mansió gòtica que Lucas té que vigilar.
Uh-huh. I per vigilància, poc el Cau Ferrat.
Bueno, a veure, això és un reclam, penso, força important. Mm-hmm. A més de que quan vaig fer la presentació aquí a Sitges, bueno, Sitges és més conegut, però vaig fer la presentació a Barcelona el dijous passat, i molt poca gent coneix que aquí hi ha pintures tan importants, no? Llavors, ja en el seu moment, abans inclús de que estigués la història, vaig pensar que era un bon reclam com començament d'una novel·la, que els dos dels quadres més importants que tenim aquí a Sitges que els robessin, amb tot el que comporta això, no? I a partir d'aquí ja...
Anava a dir, t'imagines que roben els grecos?
espero que ara no. Clar, si algú té intenció, que s'esperi una mica, perquè no... No, sí, home, sí, seria fumut.
Seria una bona clatellada.
A més, també... a veure, jo escric novel·les, tampoc és una ponència sobre art ni tot això, però també explica una mica la història del Greco, que durant la seva vida va ser un pintor molt important, però quan va morir, doncs no és que caigués en l'oblit, però sí que va ser molt poc destacat, no se'l considerava gaire, fins que van venir els modernistes i el van redescobrir amb Santiago Rusiñol al cap, que, bueno, que era el que va dir que el Greco era una eminència com pintor, i el va posar on és ara com un dels pintors més importants de la història de la pintura. I bueno, tot això ho descobreixes buscant informació sobre la novel·la i sobre coses que passen a Sitges, i la veritat és que és molt enriquidor.
El problema de la presentació d'aquesta novel·la ha estat que es va presentar la novel·la sense el llibre.
Bueno,
a veure, expliques la història.
No, a veure...
Tots els llibres tenen la seva intrahistòria, eh?
Sí, 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 sí.
I aquest no és...
I aquest no és una excepció, no. Jo sóc molt nou en tot aquest tema editorial, eh? Llavors, aquesta és la meva segona novel·la i he canviat d'editorial. La primera va sortir en una editorial, la segona novel·la ha sortit en una altra, amb una altra... I ells tenen una manera de treballar que jo desconeixia. Jo vinc del món de la publicitat, que ha sigut la meva feina durant tot aquest temps. Llavors, abans de publicitar un producte, ha d'estar a les botigues, perquè és bastant absurd publicitar-ho, o a no ser que tinguis molts diners i vagis dient tal dia arribarà aquest producte i tal, però bueno, això avui en dia poques vegades es fa. Llavors, l'editorial va plantejar unes dates per fer la presentació, i jo encantat de la vida pensant que el llibre ja estaria a les botigues. I ells em van dir en aquell moment que no, que ells feien la presentació i després el llibre arribava a les botigues. Bueno, pues...
És
donde manda patrón no manda marinero, que diuen. Jo l'hagués fet d'una altra manera, però bueno, és una manera que tenen ells de fer-ho.
D'acord. La qüestió és que el llibre encara no està a les botigues.
A les
està a punt d'estar-ho, sí, físiques.
Arriba el dimecres i jo a Sant Jordi ja estaré signant aquí a Sitges.
D'acord.
Per la tarda.
És a dir que, en principi, si Déu vol, per Sant Jordi sí que hi haurà...
Home, jo espero que vulgui. Si no, vaig jo a buscar-ho i el portaré.
Que això ha passat més d'una vegada, eh?
Sí,
això
no,
de l'autor,
sí,
que va buscar,
sí,
els llibres.
Vas comentant, ara que jo em moc una mica en aquest món dels escriptors, veus que passen... D'aquestes coses passen moltes.
Una pila. Com va funcionar la primera novel·la i com el fet de que funcionés d'una determinada manera condicionat que en Nacho doncs es torni a tirar a la piscina?
A veure, jo abans de que la novel·la es publiqués, o abans de que em diguessin que la volien publicar, jo ja havia començat a plantejar-me aquesta.
D'acord.
Vull dir, que jo el tema d'escriure no va ser tant en funció de com anaven les vendes o de si es venia o no, sinó en un moment donat que jo em vaig quedar sense feina, que ja tinc una edat complicada, doncs vaig dir, mira, escolta, doncs...
Em poso a escriure, a veure què surt.
Sí, me aprieto los gastos, por dir-ho així, reduixo les meves despeses i dedico unes hores del dia a fer el que m'agrada, que és escriure. Que algú s'interessa, perfecte, que no, doncs jo continuaré. Llavors, aquesta és una mica la meva filosofia. Uh-huh. Per això el que et deia abans de que ja que vaig prendre aquesta decisió, doncs, d'escriure coses que realment em facin gaudir. Uh-huh. Llavors, jo, la primera novel·la, a veure, estem parlant de... Jo soc un escriptor que gairebé no em coneix ningú, però bueno, dins del que són els paràmetres d'aquest tipus d'editorials i tal, doncs va anar força bé. El que sí que després, per la segona novel·la, vaig tindre una mica de problemes en l'editorial, però no va ser per una qüestió de vendes, va ser perquè ens demanaven un seguit de canvis que a mi no em venia gust de fer. Llavors vaig començar a buscar una altra editorial i va sorgir aquesta, Serial Ediciones, Editores, i bueno, vaig llançar-me amb aquesta editorial. Uh-huh. I de moment molt content, molt content.
Editen molt de l'editorial?
Aquesta nova editorial no m'han dit gairebé res.
Sobre el contingut, eh?
Sobre el contingut. Uh-huh. La primera, sobre el contingut, em van fer un seguit de recomanacions i hi havia alguna que jo no... O sigui, que si tocava amb això no era la història que jo volia contar, explicar. I llavors mai em van dir, bueno, pues mira, no ho fem, sinó em van dir, bueno, doncs deixem passar uns mesos i d'aquí uns mesos tornem a explicar. Però bueno, jo vaig entendre que em estaven dient búscate la vida i tal. De fet, jo aquest llibre, El Juego Salvajes, el vaig acabar fa un any, a l'abril de l'any passat. Llavors li vaig enviar a l'editorial, després va arribar l'estiu, no em responien, i al setembre em van dir, això, em van posar problemes. Per això s'ha retardat tant la sortida. Jo tenia previst que sortís a la tardor passada, però bueno. Ha trigat mig any menys, doncs, bueno, aquí està.
Com a escriptor, ets escriptor metòdic, d'escriure cada dia a les mateixes hores, de informar-te bé sobre allò que escrius, les localitzacions, els fets, fins i tot la descripció. Hem vist algunes descripcions en el llibre que són que van al fons de la qüestió.
A veure, sí que m'agrada que sigui verosímil tot el que es diu. Per aquesta novel·la, ara ja que tenia el recolzament, no recolzament, però sí que em sentia més segur pel fet de que la primera me l'havien publicat, sí que per certes processos d'investigació policial sí que em vaig posar en contacte amb els Mossos d'Esquadra, perquè jo abans això jo m'ho inventava, el que passava, que la gent em deia, i tu com ho saps que quan dic, mira, no ho sé, m'ho he inventat. O sigui, i en aquest cas, doncs, em vaig posar en contacte amb un departament dels Mossos, que van ser molt amables, i tenia un seguit de preguntes, i me les van respondre totes, cap problema. També intento que sigui verosímil, però tampoc és que jo m'endinsi... A veure, penso que és millor que sigui entretinguda i que el que jo expliqui sigui més o menys creïble, que no que sigui un, el que deia abans, no és un tratado ni de investigació policial ni de com es sitges exactament demogràficament o tal. És una història que passa en un entorn i més o menys el que s'explica jo intento que sigui verosímil. Uh-huh. És aquesta la meva intenció.
A partir de quins referents escrius? La novel·la negra fa uns anys va tenir un boom espectacular a través dels casos de la Lisbeth Salander i tot això. La novel·la negra nòrdica és probablement ara mateix la capdavantera, tot i que durant molts anys passats havia estat l'americana. A partir de quins referents et serveixen a tu per crear-te l'imaginari que després et permet escriure?
Jo veig molt del cine. De fet, la imatge que jo tenia de la mansió que hem parlat abans del Badalaigua era aquesta mansió de Rebecca, de Hitchcock. Ai, no em recordo el nom. Però era aquesta imatge el que jo volia. I era perquè segurament la vaig veure quan era nen i em va quedar allò a la ment, no? I sí que és veritat que a vegades veig pel·lis o veig sèries i la idea que transmeten, penso, ostres, això ho podia aprofitar jo per afegir-ho. De la lectura, més que idees o trames, sí que em fixo en, a vegades, com estan escrites les històries. El que et deia abans, el John Nesbo pues, parla molt de que si el personatge aquest vaja, puja, surt pel carrer, entra a l'església, surt per la porta de darrere, que tal, que no sé què. Me'n fixo més en això. Ara, darrerament, estic llegint molta més novel·la negra que no pas abans, que era més lliure per... I em fixo més en aquestes coses. És veritat que la novel·la negra nòrdica va tenir un boom, penso que ara està passant una mica. Uh-huh. I ara també, bueno, la novel·la negra, que també era un gènere molt urbà, molt de ciutat i tal, doncs també està sortint altres poblacions més petites, com pot ser Sitges o inclús el camp, no? Penso que dona molt de joc. I ara ens vaig bevent de lo que m'impressiona realment. Uh-huh. Penso que l'afecta... O sigui, avui en dia que tots rebem tants inputs per la tele, per el que passa al carrer, per les notícies, per tal, has d'impressionar o has de sorprendre una mica la gent. Llavors, coses que m'impressionen, doncs dic, ostres, això ho puc encabir. I faig el que puc per posar-ho a la novel·la.
Ho dic també perquè el gènere deu funcionar si, després de tants anys mort Montalbán, volen ressuscitar Carballo.
Sí, 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 sí. Bueno, ja l'han ressuscitat,
per això,
no?
Això,
no he llegit la novel·la del Zenón. No, a veure, no. Mira, cadascú que faci el que vulgui. Però, bueno, Carballo va ser un mestre i, a més, escrivia novel·la negra quan tampoc era tan conegut. I, de fet, tots els mestres de... Bueno, tots, són molts dels mestres de la novel·la negra nòrdica, com Henning Mankell, que va morir no fa gaire, deia que el seu referent era Montalbán. Uh-huh. I Camilleri, l'escriptor italià també de novel·la negra, que té un personatge que es diu Montalbano, és un... Bueno, era perquè apreciava molt el
Vázquez
Montalbán. Uh-huh. I, de fet, fa no gaire, ara que surten coses d'aquestes que... Vaig llegir una entrevista del Montalbán on ell deia que de totes les novel·les negres que ell havia escrit, que va escriure com, no sé si 30 o 40 o alguna cosa així, que ell solament salvava 3. I que la resta eren una mica de, dit per ell, refritos, de, o sigui, que havia tingut 3 bones idees, les havia desenvolupat, i la resta era perquè, bueno, la editorial li deia, i perquè les venia, i es venia molt bé, i eren productes dignes, però eren pues, un poc d'aquí, un poc d'allà i tal. I és això el que va explicar ell.
I el tenim com a referent, eh?
Sí, no, i és un referent.
I és un referent.
És un referent perquè, tot i que potser ell no estava content de tot el que escrivia realment, el seu nivell era molt més alt que el de molta gent que
pugui escriure.
Això mateix. Mm-hmm.
El que passa és que és això, és a dir, a partir d'aquesta recuperació del personatge s'entén que per part, fins i tot clar, d'editorials potents i d'escriptors coneguts, s'entén que hi ha l'estudi previ de mercat que diu no, aquest ninxo hi és i el volem explotar.
Sí. Penso que la cosa va més per allà. Penso que és un producte d'editorial, de que l'editorial ha dit, escolta, Carballo encara sona, és un referent, doncs anem
encara el venem, segur,
sí.
Segur.
És com les pel·lis aquestes que fan 50 pel·lícules d'un personatge que ja va morir, o jo què sé, tots aquests superherois, no?, que són producte de productora, doncs això és un producte d'editorial. No he llegit el llibre, llavors no pot dir si m'ha agradat o no m'ha agradat.
Anava a dir, no entrarem aquí, però sí que aquest fet doncs ens demostraria que hi ha una certa un cert interès per aquest gènere. És a dir, que
sí,
hi ha...
no, la novel·la negra encara està viva. Sempre es parla, ja no de la novel·la negra, des que jo vaig començar a estudiar, de que la novel·la estava morta. Ja, i això ja fa més de 30 anys. Ara també es parla molt de que la novel·la negra ja està morta. I no sé, mires els que estan als rànquings, els números 1 de vendes, i gairebé tot, o un percentatge important, és novel·la negra. Uh-huh. O sigui que jo penso que encara té molta... molta vida.
Ser novel·la negra és fàcil matar, oi?
Sí, això mateix. Potser juguen amb això, es deia que matar la novel·la negra, perquè després descobrir que ho ha fet.
Anava a dir, més truculència a les novel·les negres o a la vida real?
A la vida real, però bueno, 50.000 cops. Jo a vegades ho veig, ara que em fixo més, a vegades sents notícies de coses que han passat a la vida real i ho comento amb col·legues i dic, això ho escrivim nosaltres en una novel·la, i ens dirien, On vas tu amb aquesta història? Va sortir una notícia no fa gaire d'un noi que va matar la seva mare i la tenia esquarterada a la nevera. Bueno, en fi.
Sí, va sortir tot arreu.
Sí, 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 i dius... Dic, això ho escric jo i la gent em diria, mira, tio, se t'ha anat la pinça, on vas amb això? I això ha passat. O sigui, que penso que la vida real és molt, molt, molt més dura i complicada i truculenta que no pas les novel·les.
La ficció. La realitat supera la ficció.
Sempre, sempre, sempre. I a més et deixa bocabadat. Però bueno, és el que hi ha.
Quina és la sortida que tenen les teves obres? És a dir, ens ho has comentat, ets un escriptor modest en aquest sentit,
sí.
Però que és, ara farà la publicarà o podrà vendre la seva segona novel·la i per tant doncs, això té una distribució. Fins a quin punt doncs, compra la novel·la als amics, òbviament, però clar, no tothom té tants amics com perquè...
No, jo no soc una persona molt coneguda, tampoc sí que no,
doncs,
no tinc molts amics.
Quina és la distribució que a partir de l'experiència que vas tenir de la primera, que pot tenir una novel·la com aquesta, és a dir, amb una petita editorial que doncs, fa una petita aposta també per un escriptor, com n'hi ha molts que també... tenen aquesta manca de suport per part de grans grups que evidentment doncs, acaben condicionant el mercat cap a una cosa cap a una altra. És a dir, com es distribueix una novel·la publicada per una petita editorial sobre un tema, doncs, en aquest cas com una novel·la negra?
Mira, a no ser de que tinguis la sort de que en un programa d'aquests de Prime Time parlin de la teva novel·la o alguna cosa així, la novel·la a les llibreries està en llocs molt concrets, llibreries independents, perquè ara també moltes llibreries depenen de grups editorials que potencien les seves novel·les, i si no, internet, Amazon, i Amazon perquè és la més gran, i també hi ha altres botigues que tenen la novel·la, i és on tu, quan algú et pregunta... on puc trobar la novel·la, jo sempre els envio cap a Amazon. Perquè és el més fàcil, eh? I a més, a Amazon hi ha molta gent que està subscrita i se l'envien gratuïtament i en un parell de dies ho tenen, vull dir que està molt ben muntat. Una de les coses que jo he après de l'experiència de l'anterior llibre és que les editorials petites fan el que poden, que no és gaire. I tu t'ho has de fer absolutament tot. Llavors jo no tenia xarxes socials perquè feia una mandra increïble, em vaig obrir un Facebook fa anys però vaig trobar que era massa feina, però clar, te n'adones que si tu no t'ho fas, la novel·la allà es queda, no? Llavors el que fem tots és obrir-nos el Twitter, el Facebook i l'Instagram, hi ha altres, però bueno, aquestes tres són imprescindibles, i a partir d'aquí doncs, comences a parlar de l'Uteu, no solament de l'Uteu, d'altres coses i tal, i bueno, hi ha gent que bueno, pues mira, va apareixent pel camí, i és veritat, jo he fet bones relacions a través de les xarxes socials. De fet, m'han convidat a donar un seminari aquest estiu a Gran Canària a través d'una persona que a la Universitat d'Estiu de Gran Canària, a través d'una persona que vaig conèixer a Facebook, no? O sigui que és una eina important, però bueno, que tu has de fer tot absolutament. Llavors, cada venda, cada algú que et diu «Ai, m'he comprat tu novel·la», és com un, bueno, com, uah, com si fos una gran notícia, no?
Perquè al final això funciona a través d'un boca-orella, també,
sí,
no?
Sí, això és el boca-orella. Boca-orella, intentar que els bloggers de novel·la et comentin. Després és molt important tindre la versió e-book, perquè jo que escric en castellà, la meva, bueno, doncs a través de les xarxes socials doncs hi ha gent de Latinoamèrica o inclús d'altres països que parlen castellà o el que sigui, llavors et demanen, no? Llavors en e-book és molt fàcil, cliques un botó, a banda que és més barat que el llibre físic, i a més al no tenir-ho que enviar, perquè el problema amb altres països és que a banda de pagar el llibre tens que pagar l'enviament, que a vegades és més car que el llibre. Llavors la versió e-book jo sé que no és que hagi funcionat meravellosament, però No sé, jo penso que he venut uns 300 exemplars a Latinoamèrica. Que jo, que no tinc cap tipus de contacte amb Latinoamèrica, ni familiar ni res, doncs bueno, ha sigut gent això que ha vist coses que hi ha anat penjant a les xarxes i tal. I és així com ens ho muntem.
Uh-huh. És a dir, fer l'estratègia de la gota d'aigua, no?
Sí, sí, sí. I no deixar escapar res. Per això em sabia greu, perquè a veure, jo, el que et comentava abans, jo no tinc moltes possibilitats de donar grans notícies de lo que faig, no? Llavors, el moment de sortida de la novel·la sí que els meus coneguts, doncs home, tampoc tenc tantes novel·les, o sigui, és en el moment que, ostres, què tal, no sé què. Llavors, que la gent em preguntés, els que van venir aquí sí que van poder comprar la novel·la, però hi havia gent que era de fora, i on puc trobar la teva novel·la? Dic, mira, de moment no la pots trobar. Això, cada cop que ho tenia que dir, doncs era dolorós, perquè pensava, bueno, doncs segurament aquesta persona m'ho preguntarà, però d'aquí una setmana que ja ho podrà comprar, vés a saber
si se'n recorda,
si tal, si el ve de gust, si ja ha comprat un llibre ara, perquè esto es en el momento, ha de ser ja.
Per tant, per Sant Jordi sí que estarà
distribuïda. Sí, 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 jo estaré per la tarda a partir de les 5, de 5 a 8 estaré al passeig, de 5 a 7 estaré a la parada de la boutique de premsa, que no sé ben bé on estarà.
Al passeig, suposo.
Al passeig, sí, estarà al passeig, però vull dir, no sé a quina alçada, si més cap al pícnic o més cap a l'església. I després, de 7 a 8, estaré a la parada que posen les biblioteques a l'Ajuntament. Allà estaré signant totes dues novel·les, l'anterior i aquesta, per qualsevol que vulgui venir a visitar-me.
D'acord. Per tant, doncs, hi haurà ja la realitat física i la gent que podrà endur-se la novel·la. Per cert, hi ha hagut reaccions aquesta segona? Què t'ha arribat?
Sí, 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 hi ha hagut reaccions.
Clar, si s'ha venut, a veure, hi ha gent que ja se l'ha llegida.
Sí, 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 sí. A més, mira, vaig fer el que et deia, la presentació va ser el dijous i ahir al vespre una amiga em va dir, ja me l'ha acabat. Dic, però filla meva, perquè a més són 400 i pico pàgines, vull dir. Digo, i em va dir una cosa que em va agradar. Em va dir, mira, encara no et puc dir, mira, me l'he llegit en 3 dies, amb la qual cosa m'ha agafat, però encara no et puc dir si m'ha agradat molt o poc. El que sí que puc dir és que no m'ha deixat indiferent, i penso que això és molt important. I li vaig dir, mira, doncs t'agraeixo i m'agrada que em diguis això. Potser m'agrada més que diguis que no t'ha deixat indiferent que no que em diguessis, ai, m'ha agradat molt, que m'ha agradat molt. Perquè penso que avui en dia hi ha tants productes culturals, llibres, pel·lícules i tal, que els llegeixes o surtes de la sala i als 2 minuts ja ni te'n recordes, que, bueno, que algú, un producte que et deixi una mica així com pensant, doncs penso que té molta vàlua.
Sí, fer-se un raconet també en l'ànima del lector.
Sí, 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 sí. A veure, jo la meva primera intenció quan escric és que sigui entretingut. Penso que això és fonamental. I després, si tens la gràcia o la sapiència o el que sigui de fer reflexionar, així llavors ja és la repanotxa, com es diu vulgarment.
Si la teva amiga s'ho va llegir en 3 dies, vol dir que és fàcil de llegir?
Jo penso que és fàcil de llegir. Altra gent que també s'ho ha llegit, que va vindre a la presentació d'aquí a Sitges, jo penso que soc d'escriptura bastant fàcil. És àgil, intento que sigui àgil, en el sentit de que sigui entretinguda, doncs que no sigui molt, molt farragosa de llegir. O sigui que no té complicacions. Sí que és veritat que en aquesta hi ha moments, los juegos salvajes, que diu el títol, que són potents.
D'acord.
Deixar-ho aquí.
És a dir, que agafin-s'hi
sí, sí, sí.
A la butaca, perquè venen escenes...
Una amiga de ma mare, que és una gran lectora, em va dir... Yo que estoy muy curtida, es una señora argentina y tal. Yo que estoy muy curtida de todo y tal, no sé qué, no sé cuántos, y que ya lo he visto toda mi vida porque he vivido la, bueno, que esta señora siempre, bueno, con la gent gran que explica las seves batallas, en el capítulo 96 y 97 me tuve que parar. Tomarme un matecito y después continuar, porque em vas deixar estremecida. I dic, bueno, pues nada.
Està bé, doncs tampoc es va quedar indiferent.
No. El que passa que la gent sempre és molt amable. Segurament hi ha algú que l'ha llegit i que tampoc li ha agradat tant per lo que sigui, però aquests no t'ho diuen.
N'has quedat satisfet del producte?
Molt satisfet. Mira, el que et deia jo, el llibre el vaig acabar a l'abril de l'any passat, el juliol vaig fer com una revisió, i des del juliol que no l'havia tocat. Jo vaig enviar editorials i jo estava ja amb la tercera, ja amb una obra de teatre que he escrit, però no, històries diverses. I fa un parell de mesos l'editorial em va enviar unes correccions de ortogràfiques i totes aquestes coses. I llavors va ser en aquell moment que vaig tornar a llegir la novel·la després de feia 7 mesos que l'havia deixat ja com, bueno, que segueix el seu procés. I una, no és que fos una sorpresa, però sí que quan la vaig agafar vaig dir, ostres, és bastant fidel a lo que jo volia explicar. O sigui, en aquest sentit que estic content i em sento segur de que almenys és el que jo volia explicar.
Quan després, un rellegeix al cap del temps, probablement sí. Llavors té més consciència.
Això sempre és el que diuen, eh? Sempre que deixis la novel·la reposar 6 mesos, però bueno, quan un acaba la novel·la sempre vol ja que surti i tal, no? Llavors em vaig adonar que almenys era bastant fidel a el que jo volia reflectir i m'agradava el ritme i m'agradava el que explicava i tal. O sigui que en aquest sentit em va donar molta seguretat, perquè almenys és un producte del que jo personalment em sento content. El que et deia abans, hi haurà gent que la trobarà, hi ha alguna amiga que m'ha dit, ostres, és molt fuerte, i hi ha gent que, bueno, pues que no li agradarà, això és impepinable.
Qui s'ha llegit la primera i ja s'esperarà el que ve a la segona?
Penso que no.
Ah.
A veure, el personatge és el mateix, sí. Però la primera tenia un to més amable, i aquesta segona, tot i que comença a banda del robatori dels quadres, que diguéssim és com una anècdota per començar a explicar la història, és bastant més dura.
És bastant més dura. Doncs ens quedem amb això. La venganza és el placer més amargo.
Sí, sí, sí.
Això que pensaríem en Montecristo, aquí al darrere de tot plegat. Juegos Salvajes, la segona novel·la de Nacho Zubizarreta, que s'ha presentat, es va presentar ja fa uns dies aquí a Sitges, la setmana passada es va presentar a Barcelona i la setmana que ve doncs ja la podran trobar i podran trobar en Nacho també, signen llibres al passeig. Nacho Zubizarreta, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vostè,
per aquesta estoneta. Molta sort en aquesta segona novel·la. I bé, com ara s'està escrivint la tercera, oi? A veure què li passa al Lucas.
A veure.
Doncs repeteixo, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
I a tots vostès també. Ara ho deixem aquí, em sembla que avui hi ha judici, per tant no hi haurà notícies. Doncs això, ara a la tercera hora més coses, la presentació del Centre d'Interpretació de la Malvasia. Fins ara.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.